Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous 22 de febrer del 2024, programa en el qual repassarem el partit que jugava el Noia ahir al vespre a la pista del Voltregà, d'on tornava amb un punt després de l'empat a dos en aquest partit que es va ajornar el cap de setmana, ja que l'equip local jugava competició europea. Al programa d'avui també escoltarem la conversa que hem mantingut aquest matí a la pista d'atletisme de Vilafranca amb un dels protagonistes de la jornada, Ibra Chakir, que aquest passat diumenge es proclamava campió d'Espanya de marató i representarà, doncs, tindrà aquesta representació penedesenca als Jocs Olímpics de París aquest proper estiu. Tindrem un vilafranquí als Jocs de París i escoltarem, com dèiem, la conversa que hem tingut amb ell després d'aquest èxit i sobretot com es presenten els propers mesos. I també tancarem aquest programa parlant de futbol, en aquest cas d'una iniciativa que es presentava aquest passat cap de setmana, l'Autocar, que han presentat de forma conjunta el Futbol Club Vilafranca i l'Atlètic, dues entitats que després d'uns anys en què la relació no era del tot fluida, sembla que ara comencen un nou camí tots dos plegats, i una bona mostra, doncs, ha estat aquesta iniciativa a partir de la qual les dues entitats compartiran aquest bus per fer els desplaçaments més llargs de la temporada.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui, ho fem parlant d'hoquei patins, parlem del Noia, que era un dels partits que protagonitzava en aquest final de la jornada 19 de l'Hockey Lliga, que encara no s'ha tancat, perquè encara queda el partit pendent entre Barça i Calafell, que es disputarà el 18 de març, aquest partit que ha quedat ajornat, ja que el Barça aquest passat cap de setmana jugava la Copa Intercontinental Argentina, un trofeu que va aixecar. Pel que fa al Noia, visitava el Voltregà aquest passat dimecres, aquest dimecres al vespre, i allà empatava a dos davant un equip que està protagonitzant una gran temporada, el Voltregà, que el cap de setmana jugava l'anada de quarts de final de la Europe Cup davant el Braga i aconseguia un resultat comodíssim de 7-2. En aquest partit, aquest empat del Noia a Sant Hipòlit, l'equip va sortir bé, va monopolitzar les ocasions en els primers compassos, però va faltar l'encert. Encert que sí que va tenir el Voltregà 5 minuts pel descans, amb el gol d'Àlex Rodríguez, que situava l'1-0 a la mitja part. Al segon temps, els sadorninencs començaven empatant al minut 32 amb una gran acció de Toni Salvador, que després de plantar-se dins l'àrea superava Oriol Codony amb una finta. El de Torrelavit, que està protagonitzant un gran inici d'any de cara al gol i sumar 4 gols en els últims 5 partits. Amb aquest empat a 1 hi havia una acció de gol fantasma de Jordi Bargalló, que no va pujar a l'electrònic, i Blai Roca evitava el gol local aturant una directa a Jordi Burgalla. I el Noia aconseguia fins i tot capgirar la truita, posar-se 1-2 per davant amb el gol de Xavi Rovira després d'una bona recuperació de l'Eix Esteller dins de l'àrea contrària. Però aquest 1-2 només va durar 8 segons, el que va trigar el Voltregà en tornar a situar l'empat a l'electrònic amb una punxada de Burgalla després d'una bola penjada per Eric Vargas. Així doncs, amb aquest triomf, doncs, el Noia, que sumava aquest puntet, que els permet mantenir-se en la segona posició, això sí, una segona posició que després us repassarem, cada vegada està més disputada. Escoltem ara el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries, final d'aquest partit, 2-2, intersemanal. És dos partits que s'ha xutat més a porteria, crec.
Sí, bueno, segurament sí, de xut de llarga distància sí, de llarga o mitja distància sí, però som un equip no menys xutador, però em sembla que és una faceta que podem explotar més. Avui no ens ha donat rèdit en quant a gols, però que ens penso sobretot a la primera part i un parell a la segona, però sobretot a la primera part em genera perill de no només de xut directe, sinó de segones opcions que generen a través d'aquest disparo. I és un recurs més que necessitem controlar també o generar per ser una mica més imprevisibles també, per afegir algú al repertori i per a vegades per obrir defenses rivals, doncs també pot anar bé.
Les porteries fan la seva mida, tres boles al ferro, això també ha influït en el resultat?
Bueno, ha influït que la primera part havíem d'anar guanyant i anàvem perdent, això el primer, ells han sigut més efectius, bueno, han sigut efectius en una i nosaltres en cap, però l'estadística diu que la primera part nosaltres hem tingut 20 intents de porteria i ells la meitat, 10. Jugant a casa, ells 10, són poques, es concedi molt poques ocasions, de les quals només 6 entre els tres pals, per tant encara diu més, no?, del bon treball que hem fet, no només defensiu, sinó ofensiu, perquè si s'ataca bé, normalment és més fàcil defensar bé, i el que passa que no ens ha donat bons resultats, i en canvi la segona part, potser m'ha entrat pitjor, tinc que demanar temps mort, crec, en 6 minuts, o en 7, perquè no estàvem atacant bé, això ens provocava rebre contres, ells han tingut 3, estàvem més a prop d'encaixar el 2-0 que no pas l'1-1, en canvi doncs, l'1-1 ha arribat en aquell moment, quan potser pitjor ho estàvem fent, i a partir d'aquí penso que hem tornat a recuperar el control del partit i penso que hem tingut més ocasions nosaltres. Amb sinceritat jo diria que el resultat no és just, penso que si algú es mereixia guanyar eren nosaltres, tenint en compte que l'escenari era complicat, Voltregà sempre és una pista molt difícil, que és un rival molt, molt difícil, molt dur, té jugadors molt talentosos, de molta qualitat, i Voltregà està a la part alta perquè té molt de talent també, més enllà que puguin jugar bé, és un equip molt talentós, per tant, el punt en si no és positiu perquè no han guanyat, no és positiu era guanyar, més val sumar que no sumar, per tant, amb això sí que podem marxar més contents, fent-ho en una pista complicada com Voltregà, doncs, bueno, ens relativitza la pèrdua de punts, penso que avui hem tornat a recuperar una mica les sensacions d'equip sòlid que necessitàvem, excepte, torno a repetir, que si s'ha pres minuts de la segona part, hem recuperat les sensacions d'equip sòlid que necessitem per competir bé. Havíem encaixat molts gols a Monza, molts gols excepte a Girona. El Reus no vam estar bé defensivament, el 4x4 ens va fer patir molt. Contra el Barça penso que sí que vam estar bé, però clar, el Barça pots estar i perdre igualment, que és el que va passar. Però necessitem recuperar sensacions en aquest sentit i penso que avui ho hem fet. Ara ho hem de dos més, només un partit més, i dissabte hi hem de tornar amb un rival complicat, que potser no té el nom d'altres clubs, però que sempre ens posa les coses molt difícils, no només al Coix, sinó també quan juga a casa. Per tant, espero un partit dur, un partit complicat, un partit de molta brega, de picar molta pedra, i evidentment que treballarem per sumar 3 punts més i mantenir, intentar allargar les bones sensacions d'avui.
Molt bé, Pere, moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Doncs aquí escoltàvem la conversa de Pere Bàries amb el nostre company Jaume Boquera. Repassem tot seguit els marcadors d'aquesta 19a jornada de l'Hockey Lliga, que encara no s'ha tancat perquè encara faltarà el partit que es disputarà el 18 de març entre Barça i Calafell, que una vegada jugui doncs ja sí que posarà punt i final aquesta jornada, que de moment queda oberta. Per tant, classificació encara amb equips amb un partit menys, en aquest cas el primer classificat i el Calafell, que aspira a col·locar-se tercer. Els marcadors són els següents: Girona 5, Ribes 5, Caldes 2, Liceo 4, Mataró 0, Alcoi 3, Lleida 1, Sant Just 2, Voltregà 2, Noia 2 i Reus 7, Igualada 1. Aquest partit també es jugava aquest dimecres al vespre. A la classificació tenim el Barça encara en la primera posició, molt distanciat del Noia. El Barça té 52 punts, el Noia és segon amb 35 i ja té el Liceo tercer amb 32. El Liceo ja es troba només 3 dels sadorninencs. El Calafell és quart amb 31 i té l'oportunitat de fins i tot col·locar-se a un punt del Noia. Això sí, ha de jugar contra el Barça i aquí ja sabem que no serà fàcil. El Voltregà és cinquè amb 30, 29 pel Reus Deportiu, que és sisè, setena posició pel Sant Just amb 27 i vuitè l'Igualada amb 26, que tanca aquesta zona de play-off. Per darrere, l'Alcoi amb novena posició amb 25 punts, a només un de la vuitena plaça. El Caldes és desè amb 22. A la zona de promoció de permanència, el Girona 11 amb 19 punts, 18 pel Ribes. En 13è lloc, primera posició de descens directe, el Lleida, amb aquests 17 punts, un Lleida que també veu com cada vegada s'escapa més les posicions de permanència. Tocarà treballar per l'equip lleidatà. I en última posició, el Mataró, sí, molt despenjat, amb 8 punts, ja a 9, per exemple, del penúltim, i a 10 de la promoció de permanència. A l'Hockey Lliga, que tornarà aquest cap de setmana amb més partits, de fet, el Noia jugarà dissabte a 8:15 del vespre a l'Ateneu davant l'Alcoi. Demà a l'Esports 14 repassem tota aquesta jornada que ens espera a partir de dissabte, una jornada que aquest cop sí es disputarà de forma íntegra. El cap de setmana no tindrem partits despenjats. També hem de comentar-vos que ja tenim els horaris confirmats de Copa del Rei. La federació els confirmava aquest dimecres també i han quedat de la següent manera. El Noia obrirà la competició davant el Calafell el dijous 7 de març a les 7 de la tarda. A 10:15 es disputarà l'altre partit de quarts entre Sant Just i Alcoi. Divendres seran els altres dos partits. A les 7, Barça-Reus Deportiu i a 10:15 de divendres, Voltregà Igualada. El dissabte es disputaran les semifinals. La primera, a 16:45 de la tarda, la protagonitzaran els equips que juguin els quarts de dijous, entre ells el Noia, esperant que tingui aquesta presència a les semis. I a la segona semifinal, també dissabte, a 7:15 de la tarda, els equips que hagin jugat el divendres, és a dir, Barça, Reus, Voltregà o Igualada. I la final s'ha previst per diumenge amb un gran canvi, és que ja no jugarà al migdia, es disputarà a les 8 del vespre del diumenge. Així doncs, confirmats els horaris de la Copa del Rei, també dimarts ja es confirmaven els horaris de la Copa de la Princesa masculina, aquesta copa que es disputarà a Vilafranca, a la Poliesportiva, les semifinals, una el dissabte 16 de març, a 6:15 de la tarda, entre el Picat i Vic, i el mateix dissabte, a les 8 del vespre, Vilafranca-Lloret. I a la final d'aquesta Copa Princesa, prevista pel diumenge 17 de març, a 5:15 de la tarda, partit en el qual el Vilafranca doncs, intentarà repetir la gesta de fa dues temporades. Són 2:45 del migdia, fem una pausa i tornem tot seguit.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs tornem en directe i escoltem ara la conversa que hem tingut aquest matí amb Ibra Shakir, recentment proclamat campió d'Espanya de marató i que també ha aconseguit la classificació pels Jocs Olímpics de París d'aquest proper estiu. Guanyava a la prova de marató d'aquest campionat d'Espanya dins de l'esdeveniment de la Marató de Sevilla disputada aquest passat diumenge. Shakir s'imposava amb un temps de 2 hores, 7 minuts i 48 segons, per sota de la mínima de 2:08:10, que era la que marca la World Athletics i, per tant, estarà present als Jocs Olímpics. Avui al matí hem pogut parlar amb el vilafranquí precisament en un dels seus llocs habituals d'entrenament, la pista d'atletisme de Vilafranca. Bé, doncs aquí estem amb l'Ibra Shakir en aquesta pista de Vilafranca, que és un dels teus llocs d'entrenament. Estàs a cavall sempre entre Sòria i Vilafranca, però sempre és un goig tenir-te per aquí. Ibra, molt bon dia.
Bon dia, sí, la veritat és que és el meu lloc preferit de Vilafranca aquí, que on passo més hores que a casa. I sí, és la primera vegada que vaig aterrar en aquesta pista va ser al finals del 2003, a l'estiu, un estiu del 2003, crec, i qui ho diria, que aquella vegada aquell nen que va trepitjar per primer cop encara quan la pista encara era de color negre, que avui, el 2024, pues estaria aquí amb vosaltres per explicar les meves sensacions de cara a aquestes Olimpiades de l'estiu.
Tu bé ho dius, estem aquí sobretot per això, no? Perquè sempre és un bon motiu parlar de bones notícies com aquesta, i és que tindrem un vilafranquí, en aquest cas tu, doncs als Jocs de París, en uns Jocs Olímpics. Per nosaltres és un somni, però imagino que per tu deu ser ja inexplicable.
Sí, la veritat és que és algo que qualsevol esportista o atleta, en aquest cas d'atletisme, a poder estar en uns jocs és com el top de la seva carrera, o sigui, és aconseguir tot el que un es proposa. I sí, la veritat és que és tot un orgull per mi representar Vilafranca o representar la comarca del Penedès com a primer esportista, bueno, sí, esportista o atleta que pot participar en uns jocs. La veritat és que tot un orgull, i poder dir que sóc de Vilafranca, bueno, a mi em coneixen per, bueno, la zona d'on hi ha el vi i això, així que molt content. La veritat és que em coneixen, bueno, això, de tots de fora, doncs em coneixen per la comarca del Cava i el vi, així que sí, la veritat és que és un orgull portar la comarca allà on vagi.
Portar la comarca amb els teus èxits sobre l'asfalt, en aquest cas, què va ser aquest canvi, no? Aquest canvi que vas fer en el seu moment i que ara, doncs, t'ha donat els seus fruits.
Sí, la veritat és que, bueno, com sabeu, porto molts anys fent atletisme, fent pista, i just fa 2 anys que m'he canviat a la ruta, i en aquest cas a la marató, i la veritat és que ha sigut un canvi molt acertat, perquè la pista estàvem allà que sempre quedàvem com en segona fila i mai arribava les classificacions en jocs, perquè vaig estar també a Rio, me'n recordo, el 2016, a poc de poder assolir l'objectiu en 3.000 obstacles, i la veritat que en aquest cas, i a Tòquio, bueno, va ser un any complicat després de la pandèmia, que és un tema a part, perquè la veritat és que ho vaig passar malament en aquella època de la pandèmia, i clar, tot just després, bueno, fer el canvi a la ruta i que es donés tan bé, la veritat és que estic molt content i satisfet de tot el treball que porto fent de cara a aquesta ruta.
Tindríem la Marató de Sevilla de l'any passat com el gran moment, no? Potser el teu boom en aquestes disciplines, després participació al Mundial, sí, novament Sevilla, i al final, doncs, el que ja tenim entre mans, no?
Sí, la veritat és que, bueno, Sevilla, la veritat és que és una cursa, bueno, que és un circuit molt bo per fer marques i tal, i el clima també sempre surt un bon dia, i el circuit és bastant pla, i la cursa també dona per córrer ràpid, perquè hi ha gent de nivell, hi ha molta, va sempre acompanyat, i sí, la veritat és que l'any passat ja em va donar el meu primer èxit, que és, bueno, vaig fer 2:09, i ja em va donar el passe per ser internacional al Mundial de Budapest, i aquest any hi tornàvem, i la veritat, aconseguir el que hem aconseguit aquest cap de setmana, la classificació cap als Jocs, pues, la veritat és que Sevilla ja serà un lloc, bueno, una ciutat favorita per mi, o sigui que no puc demanar més.
En aquell moment que creuaves la meta aquest passat diumenge, quina sensació sents?
Sí, la veritat és que, si et soc sincer, cap al quilòmetre 39, 40, 41, la veritat és que ja, bueno, ja sabia que anava primer espanyol i que anava en temps de fer mínima i tal, i la veritat és que m'han entrat ganes de plorar mentre corria, o sigui, dic, controla't ara, a veure, no et passi algo, i la veritat és que ha sigut veure l'arc d'arribada i només em sortia a plorar, i recordava tot el temps que ho he passat malament entrenant i lluny de la família, i la veritat és que m'ha sortit així, o sigui, no m'ha sortit des de dins, perquè la veritat és que són moltes hores treballant, moltes hores i amb pluja, amb fred, amb dies de neu, no fallàvem cap dia per poder entrenar, i és un esport molt, molt sacrificat, l'atletisme, i més la marató, que comporta moltes hores d'estar corrents fora, i la veritat és que em venia al cap tots aquests moments on ho he passat malament, i per això em sortia així, que plorava així, que la veritat, i bueno, que al final que ha sortit així de bé, la veritat és que molt, molt feliç.
Aquell moment en què portes el cos al límit i al final surt tot, això és així en qualsevol prova d'aquestes? Clar, evidentment en aquesta aconsegueixes un èxit, però en una cursa d'aquestes característiques, en aquells moments que el cos va al 100% o fins i tot al 200%, sí, surt tot?
Sí, la veritat, i més que que aquesta setmana, bueno, abans de la marató, no ho he passat gens, gens bé, perquè just viatjant a Sevilla em vaig estava refredat una mica i tal, i tenia una mica de febre, i no sabia com reaccionar al cos, i la veritat és que estava molt amb molta pressió, perquè dic, a veure si ara tot una preparació de no sé quants mesos per un dia que haig d'estar bé, em passi això i pugui influenciar en el resultat final, i la veritat és que no ho he passat, no he pogut dormir gaire bé, però bueno, el dia de la marató va sortir tot perfecte, i per això tampoc volíem sortir molt ràpid al principi i anar de menys a més, i la veritat és que així ha sortit, i puc estar molt content de com ha anat, i clar, això també l'entrenador que et dona una mica de confiança, de que sí, que m'ha entrenat bé, que no et preocupis, que el treball està fet i que sortirà. Així que la veritat que des d'aquí li dono les gràcies a l'Enrique Pascual, i que va estar amb mi allà en tot moment.
Els dies després, com han sigut? Imagino que molts missatges, moltes trucades...
Sí, la veritat és que sí, la veritat s'agraeixen tota aquesta gent que portes darrere, que s'alegra per tu i que s'alegren dels teus èxits, i sí, la veritat és que, bueno, dormir poc, però bueno, ara recuperar les sensacions, bueno, el cos, i a poc a poc tornar a entrenar, que d'entre de poc toca córrer coses grans.
Coses grans, una mica fem també calendari, perquè imagino que ja el fet de saber que estaràs a París ja potser condiciona una mica la preparació, o no hi ha gran canvi?
Bueno, no hi ha gran canvi, o sigui, prepararem una marató com altres, com hem fet fins ara, però clar, aquest estiu també hi ha l'europeu de Roma, que en aquest cas hi ha mitja marató, el seu any olímpic passa de marató a mitja marató, perquè en dos mesos tenim les Olimpiades, i també la veritat, bueno, ho haig de parlar primer amb l'entrenador i veure què farem, si està bé, pues, córrer l'europeu de mitja o no, però bueno, de tota la meva preparació anirà de cara a aquests jocs de l'agost.
Aquesta setmana estàs per aquí a Vilafranca, que és, diríem, és una mica on va començar tot, no?
Sí, la veritat és que sempre que puc, doncs vinc aquí, perquè tinc tota la família allà, sort, i estic allà sol, i passo molt de temps fora de casa, i quan torno aquí, doncs, la veritat és que m'agrada estar amb la meva gent de sempre, i entrenant als llocs on he crescut.
Ja ens marquem objectius de cara a París? Alguna plaça, alguna posició, o això ja ho veurem, que encara queda?
Sí, bueno, jo tinc en ment, perquè bueno, l'any passat ja vaig ser internacional, ja vam ser, com diguem, ja hem provat el que és allà, estar allà, i vaig veure que no són més bons que jo, o sigui que tot és possible, o sigui, i aquest any pues, anirem per totes i arriscar una mica més, i no et sabria dir posició, perquè cada any canvia molt, però no em tenco a cap posició, o sigui, pot sortir de... Ja et dic, jo aniré, pues, si surt un top 10, pues, estaria content, la veritat. Jo crec que és molt possible, o sigui, és una posició molt real que avui en dia, o sigui que anirem a un top 10, diria, per començar, i després ja que depèn de la preparació, pues anirem menys o més, però sí, jo no em tenco a cap número així en concret.
Doncs sempre ens encanta parlar amb tu, perquè ens dones aquests missatges ambiciosos i de ganes de sempre millorar. Ibra, novament, felicitats i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres de sempre preguntar per les meves competicions, i preguntar per com van les preparacions i tal, i així que des d'aquí moltes gràcies a vosaltres també.
Un fenomen, Libra. Acabem avui parlant d'una iniciativa que es presentava el passat cap de setmana i és el nou autocar que compartiran el Futbol Club Vilafranca i l'Atlètic i que ja es va posar en marxa el passat diumenge en el partit que va disputar el Futbol Club Vilafranca a Riudarenes per visitar el Girona B. No va ser l'estrena desitjada, però sí que és una molt bona iniciativa entre les dues entitats. Escoltem el president del Vilafranca, Manel Ortiz.
Bé, molt contents de poder estrenar aquest autocar del Futbol Club Vilafranca i la Fundació, conjuntament amb Vilafranca Capital del Vila, l'Ajuntament. Bé, amb la idea de donar un impuls una mica amb la nova junta del Futbol Club Vilafranca, doncs van sortir idees i aquesta era una que pensàvem que ens podia donar visibilitat, de que la gent també s'apropi a l'entitat, de que recuperem socis, de que la massa social a Vilafranca i al Penedès bulli, i d'alguna manera també lligar-ho amb la Fundació i amb l'Atlètic, aquest camí que volem emprendre junts.
I escoltem també el president de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, el Rai Escofet.
Bé, va ser la Junta de la Vilafranca que va tenir la idea. Ells ens van comentar doncs, a veure què ens semblava de fer un autocar amb la imatge de les dues entitats. Nosaltres som el filial del Vilafranca, és a dir, la Fundació és l'equip filial del Vilafranca, i ens va semblar una idea genial. Vale? Ens va semblar una idea genial, sobretot per dues vertents. Una, la pura de màrqueting, és a dir, és un acte, una campanya de màrqueting brutal i ens afavorirà doncs, a reforçar la imatge de marca, vull dir que la gent es senti identificada amb el que és Atlètic, amb el que és Vilafranca, amb el que és la població, ciutat de Vilafranca, i en un segon lloc també per reforçar una miqueta la idea de pertinença al club.
Doncs amb això tanquem aquest Esports 14 d'avui. Nosaltres tornem demà divendres amb l'habitual repàs a la nova jornada, a la prèvia de l'Esports 14. Gràcies per seguir-nos, que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.